Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Regne Unit, a través de la seva justícia, ha rebutjat tramitar l'ordre de detenció contra l'exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, perquè la considera desproporcionada. Segons ha avançat l'agència Europa Press, a partir d'un document de Sirene, la unitat de cooperació policial europea i que depèn del Ministeri de l'Interior, les autoritats britàniques han considerat que la petició és, com dèiem, desproporcionada d'acord amb la seva legislació. Recordem que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, havia reactivat la nova ordre europea contra Ponsatí, entre altres dirigents independentistes que viuen a fora, i ella, que viu i treballa a Escòcia, l'acusa d'un delicte de sedició. I s'han produït ja les primeres reaccions a aquesta notícia de la negativa del Regne Unit a activar l'euroordre. Per exemple, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat la notícia de ridícul internacional colossal, referint-se a la justícia espanyola. També ha dit la seva, l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, que ha dit a través del Twitter també que comencem bé, diu, el tercer round. Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra ja tenen a punt l'operatiu policial excepcional per a les eleccions de diumenge. És un macrodispositiu que preveu mesures excepcionals basat en l'operatiu d'ordre públic Minerva, dissenyat per fer front als efectes de la sentència del procés. Dissabte, jornada de reflexió, i també la nit de diumenge, des de les comissaries de tot el territori, davant de possibles mobilitzacions, es reforçarà el patrullatge preventiu. També és notícia la Fiscalia per un doble motiu. D'una banda, els fiscals han criticat avui Pedro Sánchez per haver dit que depenen d'ell. Les dues associacions majoritàries en el Ministeri Públic, l'Associació de Fiscals i la Unió Progressista, han reiterat que la Fiscalia és independent i han negat qualsevol dependència del govern espanyol. I en un tema totalment diferent, la Fiscalia ha anunciat que recorrerà la condemna per abús sexual i no pas per agressió dels 5 processats per una violació en grup a una nena de 14 anys a Manresa. Recordem que l'Audiència de Barcelona havia condemnat a aquests 5 nois a penes entre 10 i 12 anys, però per un delicte d'abús. I també recordem que és notícia un atac avui a un grup de turistes a Jordània. Un home ha estat detingut després d'apunyalar 5 persones a la ciutat de Gerasa, al nord-oest del país. Les víctimes són 3 turistes, un guia i un guàrdia de seguretat. Sembla que parlaven espanyol i tot apunta que són de nacionalitat mexicana. En plana cultural, fins a 543 cantants que tenen entre 18 i 35 anys s'han inscrit per participar en el 57è Concurs Internacional de Cant Tenor Vinyes, que se celebrarà del 19 al 26 de gener al Gran Teatre del Liceu i que s'ha presentat avui. Fins a 198 procedeixen de Corea del Sud, 32 dels Estats Units, 22 de la Xina, 40 de Rússia i 31 d'Espanya, 8 dels quals són catalans. També hi ha 21 italians. I també és notícia que la Santa Seu ja prepara per aquest dissabte a les 6 de la tarda el concert, tercera edició, titulat Amb els pobres i per als pobres. Serà a l'Aula Pau VI del Vaticà. L'objectiu dels organitzadors és oferir una vetllada de música i reflexió espiritual i la inclusió dels pobres. Concretament hi participaran gratuïtament 7.000 convidats d'honor que seran col·locats als millors seients, procedents tots de famílies amb dificultats. Fins aquí el Mirador, fins aquí l'actualitat, perdó, ara el Mirador, avui amb el 5è col·loqui electoral i el protagonisme de Junts per Catalunya. Conversarem amb Míriam Nogueres, número 2 d'aquesta formació per Barcelona de cara al 10N. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Aquest any en fa 50 de l'arribada de l'home a la Lluna, un fet transcendental en la cursa de l'espai que algunes opinions posteriors han qüestionat i han negat. Però un bon reportatge a La Vanguardia d'aquest 2 de novembre, en un article signat per Alan Jürgens i Josep Corbella, s'expliquen i es desfan les objeccions d'aquells que diuen que tot fou un engany. El filòsof Hume va raonar al segle XVIII que les creences que té una persona no es basen en la racionalitat, sinó en la familiaritat. Va posar el sol com a exemple. Si creiem que tornarà a sortir demà, no és per un raonament lògic, sinó perquè estem acostumats al fet que cada dia torni a sortir. El mateix raonament seria vàlid per la Lluna. Creure que els astronautes no van arribar a la Lluna no es basa en la lògica, sinó en el fet que estem acostumats a veure la Lluna com un astre inabastable. I ni és astre que brilli amb llum pròpia, ni és inabastable. Els fets ho avalen. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem en directe el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat, avui en el que ja és el 5è col·loqui electoral de cara al 10-N. I avui el protagonisme és per a Junts per Catalunya, candidatura transversal que inclou diferents partits nacionalistes, més o menys hereus de l'antiga Convergència, per entendre'ns. El PDeCAT, sobretot, i altres sensibilitats, amb diversos independents a les llistes. Es presenta novament amb aquesta marca i des d'una defensa absoluta d'un procés cap a la independència de Catalunya, reivindicant la llibertat dels dirigents condemnats pel Tribunal Suprem, intentant que la veu independentista sigui forta al Congrés i al Senat. Després de la sentència del procés, que es va emetre des del Suprem ara fa uns dies, com sabeu, i que inhabilita els dirigents que s'havien presentat el 28 d'abril, Laura Borràs és ara la qui encapçala la candidatura per Barcelona, amb l'advocat Jaume Alonso Cuevillas com a número 3. Però avui tenim entre nosaltres la número 2, Míriam Nogueras, que repeteix candidatura. La formació nacionalista, que integra el Partit Demòcrata i altres corrents, com dèiem, juntament amb un grup d'independents, aspira a millorar, sens dubte, el resultat de 7 escons aconseguits ara fa mig any. Tot i que presenta un missatge molt allunyat de qualsevol entesa parlamentària amb els socialistes de Pedro Sánchez, la bandera del diàleg sempre hi és present en un moment especialment complicat com l'actual, tot just després del veredicte condemnatori del procés i amb un govern català que ha patit moments de feblesa els últims mesos i les últimes setmanes davant el clima de protesta, algunes derives violentes que no fan bé a ningú, evidentment, i sobretot els desencontres interns dins l'executiu de Quim Torra. Caldrà veure com és aquesta veu de l'independentisme per valorar si algun diàleg proper fa albirar alguna sortida a l'actual conflicte català. Naturalment, però, parlarem també d'altres, que són moltes de les propostes de Junts per Catalunya. I com us anunciàvem, ens acompanya aquí a l'estudi en directe Míriam Nogueras, número 2 per Barcelona de Junts per Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, moltíssimes gràcies. És un plaer tornar aquí.
Gràcies a vostè. Sí, ara vostè em recordava, el presentador de vegades no sempre recorda qui ha vingut i que no, vostè em recordava que havia vingut en anteriors eleccions, segurament les del 2015 o 2016 al Congrés. Correcte. Per tant, encantats de tornar-la a tenir. Com està? De campanya, no? De campanya forta.
De campanya forta, tot molt apretat i... I a més és allò que estem a la recta final i a la del principi, perquè hi ha una setmana, hem tingut una setmana, ara estem a la meitat, i... però vaja, ja fa molts dies que portem ritmes esbojarrats i...
Ja que diu això, pot ser positiu que sigui més curta aquesta campanya de cara a mobilitzar l'electorat, i això ho diem en termes per a tots els partits, diguéssim.
Jo crec que sí, que una setmana més, una setmana menys, al final com que passen coses cada dia, de fet aquesta setmana, si repassem cada un dels dies, cada dia tenim un titular potent, i per tant jo crec que la gent ja està mobilitzada des de fa molt temps, sobretot aquí a Catalunya, i veurem. També és cert que jo crec que val la pena que reduïm al màxim de temps aquest espai de inestabilitat i de desgovernança que pateix l'estat espanyol des de fa ja, m'atreviria a dir, 4 o 5 anys.
Sí, des d'aquelles eleccions, ara m'ho recordava.
Les primeres també, meves,
de desembre de 2015.
Que ja es van repetir.
Exacte, també, que després es van haver de tornar a celebrar perquè no hi havia govern i després van durar doncs, el que van durar, la moció de censura. Bé, és una història ben coneguda que, a més, també s'ha combinat amb les inestabilitats aquí a Catalunya per diverses circumstàncies que podem comentar encara que sigui parcialment. Tenim amb nosaltres també Olga Ortiz, advocada, experta en família i lideratge femení, i també una mica d'aquesta casa, perquè és un membre de l'equip de Plusvàlua i Plusvàlua Dones, dos programes que s'emeten els dijous, al matí a les 9 el de Dones i a les 8 del vespre el Plusvàlua d'Economia. Bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè. Avui és més femenina la tertúlia.
Però, i que m'agrada a mi.
I també a vostè li agrada. I és que la presència de la dona, es comentava, per exemple, arran del debat de dilluns amb els candidats estatals, n'hi ha poques en llocs de responsabilitat, però això potser és un problema de fons, no podem dir?
Sí, sempre... No, ara comentàvem, falten dones. No, però jo sempre dic que dones no en falten, que en són moltíssimes, i però tant. Sí que és veritat que hi ha... molta testosterona en els nuclis de poder.
Falta igualtat en la societat, seria aquesta la simplificació.
Jo crec que les dones encara, malauradament, ho tenim una miqueta més complicat. Mm-hmm. I tenim I aquest sostre de vidre que sembla que en alguns àmbits sí que ha desaparegut, però en política és complicat.
Sense perdre de vista aquest fet, que evidentment també ens preocupa.
Però remarcar que en el cas de la nostra llista és ben bé que les dues primeres són
dones. Les dues primeres són dones, efectivament. Sí. Laura Borràs, ben coneguda, i vostè com a número dos. Després hi ha bastant equilibri i
correcte,
també hi ha homes, sí. Evidentment. Bé, a banda d'aquesta qüestió, que com dèiem ens preocupa, què ens diu Míriam Nogueras sobre les tres o quatre principals propostes de Junts per Catalunya en aquestes eleccions? També tenint en compte que la societat rep molts missatges sobre el conflicte polític de Catalunya, però segur que hi ha més coses que ens pot explicar.
Sí, jo n'hi ha més. De fet, tenim un programa electoral, crec que fa un parell de dies ja es va publicar i hem fet algun canvi respecte al 28 d'abril, però sí que és cert que, sobretot, jo crec que el que és important és enviar el missatge que el que està passant a l'estat espanyol els darrers anys no és normal. I per tant, com que no és normal, no ho normalitzarem i entenc que ni els debats, ni les entrevistes, ni el dia a dia hem d'obviar la situació en la que ens trobem, i és que el govern legítim de Catalunya, aquell que va sorgir de les urnes, avui és a la presó i a l'exili. Avui, fa poca estona, ens enteràvem que l'euroordre emesa contra la consellera Ponsatí ha estat rebutjada pel Regne Unit, i això és gravíssim. Estem en un context terrible. Parlàvem abans de la desgovernança que hi ha a l'estat espanyol, i és evident que aquesta desgovernança i aquest bloqueig que ells mateixos, perquè també parlàvem de... Se'ns titllava nosaltres el 28 d'abril com aquells que anàvem a bloquejar. Nosaltres en cap moment vam dir que anàvem a bloquejar res, bàsicament perquè ja està bloquejat l'estat espanyol, i està bloquejat perquè no hi ha manera que giri cap a Catalunya, que escolti, que dialogui, i nosaltres, és a dir, si anar amb condicions per poder investir aquella persona que guanya els comicis espanyols vol dir bloquejar, doncs crec que tots tenim un problema respecte al significat d'aquesta paraula, perquè al final demanar diàleg en política crec que és un mínim de molts mínims.
Vostès des de Junts per Catalunya, amb la marca encara del PDeCAT, si no recordo malament, l'any 2018 van donar suport a la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, juntament amb altres grups, en una situació molt especial i molt excepcional que tots coneixem. S'han sentit decebuts per la gestió de Pedro Sánchez, a banda del que està passant aquests dies i dels missatges?
Absolutament, i de fet...
No era aquell home de diàleg que vostès esperaven?
No, clar, tu mires, amb el tema aquest de la hemeroteca, que tu mires els missatges que el senyor Pedro Sánchez envia pocs mesos abans d'aquesta moció, que ell, si fos president, trucaria al president Carles Puigdemont i aniria a parlar i a dialogar, això el 2016, Mesos abans de ser també investit president a través de la moció, parlava que el PSOE és el partit del diàleg, que aquest conflicte només es podria resoldre parlant i dialogant, i resulta que esdevé president del govern de l'Estat espanyol i està fent exactament el mateix.
Sí que hi ha hagut alguns contactes que no s'havien produït abans, reunions amb Quim Torra.
Hi va haver aquelles reunions... Hi va haver una primera reunió amb el president, certament.
A la Moncloa, la primera.
Va ser absolutament postís. Després hem vist que ha estat absolutament postís i que no ha tingut cap mena de recorregut per part del PSOE. Però, clar, en aquests moments ens trobem que ni agafa el telèfon del president ni respon a cap de les peticions que els partits independentistes li poden agradar més o menys, però existeixen i són molts. Aquelles persones que han votat independència, crec que és evident que no es pot resoldre res ni a nivell del conflicte polític entre Catalunya i Espanya, ni el mateix bloqueig que està patint l'Estat espanyol des de fa temps.
I tenint en compte, senyora Míriam Nogueras, que vostès no donaran suport a la investidura de Pedro Sánchez, probablement, com tampoc d'altres candidats, perquè suposem que en Pablo Casado tampoc i amb altres tampoc, tenen alguna proposta de diàleg? Un cop s'estabilitzi, suposant que sigui així, la situació amb un govern format, encara que vostès no donin suport a la investidura?
Nosaltres... crec que som dels pocs que podem dir que el mateix discurs que fèiem a les eleccions del 28 d'abril el mantenim. A nosaltres les propostes de diàleg la vam fer a principis d'abril i, a més, la vam fer des de Waterloo amb el president Puigdemont, que era una taula de diàleg amb un mediador. Era molt senzilla, una proposta senzilla. La vam fer, m'equivoco, abans de les eleccions, perquè la vam fer pel tema dels pressupostos, per desencallar el conflicte, una taula... Amb un mediador, amb un tercer actor polític o no. Nosaltres sí que vam enfatitzar que fos de nivell més internacional, i nosaltres seguim amb la mateixa proposta. Diàleg, seure a la taula i negociar i parlar. I el que passa que tot és molt complicat, perquè abans parlàvem que tot en una setmana canvia molt, no? El dilluns ens despertàvem ens despertàvem, no, en el debat el Pedro Sánchez parlava d'intervenir TV3, d'il·legalitzar un referèndum, i aquí obro parèntesis, que ens expliquin per què estan els nostres companys a la presó si avui no hi ha, si no és il·legal un referèndum. El dimarts ens ensenyaven aquest reial decret digital, que crec que és un atemptat absolutament contra la llibertat digital.
També parlava més de portar Puigdemont a Espanya, no?
Exacte. Ahir escoltàvem, o ha estat avui, ja no recordo, perquè els dies són que la fiscalia depèn del govern i que sí. Allò que demani el govern ho aplicarà la fiscalia.
Ho va dir ahir concretament un dirigent socialista recollint les paraules de Sánchez en el debat, no?
Sí, no, avui a la ràdio...
Avui
a la Ràdio Nacional d'Espanya,
sí,
el mateix Pedro Sánchez ha dit que qui controla la fiscalia és el govern i que, per tant, a través de la fiscalia podran portar... El tal. I aquest mateix Pedro Sánchez és el qui segurament avui o demà passat ens demanarà que no votem a les dretes perquè no entrin les dretes al govern, quan aquesta setmana hem tingut la cara més fosca i més feixista i més ultradretana que crec que havíem vist mai del mateix Pedro Sánchez, del PSOE.
Senyora Olga Ortiz, algun comentari o pregunta en la forma que vulgui.
Bueno, a mi m'agrada escoltar a la Míriam perquè, a part que és una opinió diferent, amb un nivell i to diferent als que hem escoltat en els últims debats d'alguns dirigents, la pregunta que avui hem anat comentat pels jutjats o hem comentat en grups d'amigues, perquè la gent, la sensació, Míriam, no tens que està frustrada, que veig frustració, veig molts de dubtes, la gent no sap a què votar. O a qui votar.
I es refereix potser a tots, no només als independentistes.
Tots els colors, tots els sentits...
Estic d'acord amb tu, Olga. Sí,
perquè, o sigui, els polítics, en aquest cas tu, que et dediques a la política, aquest diàleg que s'està demanant des de Catalunya, aquest diàleg que sembla que Espanya tenia en compte, per què creus aquest gir? Aquesta radicalització, tu que estàs allà a Madrid i que pots veure els polítics.
És un fenomen de campanya només o és
què
més?
Ha passat?
Jo crec que aquesta deriva no és d'ara, d'aquesta campanya, ve d'abans, de les darreres eleccions ja... De fet, nosaltres, per això diem que mantenim la coherència del discurs, perquè certament altres partits independentistes que van regalar els vots a canvi de res, que a nosaltres se'ns va tillar de bloqueig, d'estar en el bloc mateix que el PP i que les dretes, el PSOE d'ara nosaltres ja el vèiem. Aleshores, de fet, el vam començar a veure després de la moció de censura, amb inclús pactes que s'havien acordat amb el Partit Popular a nivell econòmic amb Catalunya, sobretot en tema del tercer sector, etc. El primer que va fer el PSOE quan va entrar va ser trencar aquests pactes, per tant, deixar d'ingressar aquells diners que s'havien negociat ja amb el govern del Partit Popular. La deriva no ve d'ara, però sí que ara s'ha accentuat molt i jo no trobo resposta al per què està fent això. Podríem pensar que el PSOE es pensa que amb un discurs més ultra recollirà més vots, però jo crec que els polítics el que hem de fer és explicar als ciutadans, ser molt sincers i poder dir que hi ha coses que no són normals i no passa res, però sembla que el camí fàcil és agafar el discurs que sembla, que tampoc ho sé segur, que sembla que és el que ven a l'estat espanyol, i fer-se el seu, crec que en aquest discurs hi té molts competidors ja, Vox, Partit Popular, Ciudadanos. Per tant, la veritat és que no acabo d'entendre el per què ho fa. I, perdona, contestant a l'Olga, estic d'acord amb tu que la gent, que hi ha aquesta frustració, o més aviat aquesta impotència, perquè és cert, nosaltres, jo també la tinc, perquè per defensar unes idees que et puguin agradar més o menys, hagis de veure que t'ignoren, i no només que t'ignoren, que jo al Congrés, en el Faristol, ho he dit més d'una vegada, jo per guanyar el meu adversari polític mai a la vida se m'acudiria empresonar-lo, a jugar amb la justícia, a utilitzar la justícia per noquejar-lo i per eliminar-lo, i és frustrant que havent-nos votat més de 2 milions de ciutadans, o més de 2 milions de ciutadans han votat independència, el president Puigdemont mateix, a qui volen portar per posar davant de la justícia, té 1 milió de vots a les europees, és frustrant que davant d'aquesta realitat, la política, l'alta política, la real política espanyola, no s'avingui a parlar. Ja no et dic ni a pactar res ni a negociar, però a parlar. No s'ha parlat mai amb el PSOE d'això.
En funció del que passi diumenge, hi ha alguna esperança de desencallar la situació a Catalunya? Creu vostè?
L'esperança sempre la tenim. Jo segueixo aquí perquè tinc l'esperança que tot això s'ha de resoldre.
Votar sempre és un mecanisme ciutadà,
és
no?
És el mecanisme, sí.
El
sí.
Mecanisme, òbviament, l'essència de la democràcia.
Exacte. Però clar, no ho sé. No sé, perquè el mateix Pedro Sánchez, que el PSC el 2012 tenia el seu programa electoral la via del referèndum com una via per poder resoldre aquest clam que ja el 12 era molt majoritari o molt, molt gran, i passem del 2012 a estar a favor d'un referèndum al 2019 a voler il·legalitzar-lo i tenir com a proposta electoral socialista il·legalitzar el fet que la gent pugui decidir votant.
Avui ens acompanya Míriam Nogueras, número 2 de Junts per Catalunya per Barcelona, i també tenim a l'estudi Olga Ortiz, advocada, experta en família i lideratge femení. Vol comentar alguna altra cosa?
Sí, jo voldria comentar. Quina seria la proposta de Junts per Cat en aquesta legislatura per desbloquejar aquest sentiment de molts catalans i catalanes de que no sabem què passarà amb Catalunya, no sabem cap a on anirem, o quina serà la solució, quina seria la proposta a Madrid?
Jo crec que nosaltres a Catalunya tenim un avantatge. És davant aquesta ingovernabilitat que pateix Espanya des de fa 4 anys, Catalunya ha tirat milles. És a dir, ens queixem, sentim molt que el govern no governa, que el govern està en crisi, però la realitat és que les xifres econòmiques dins d'aquesta inestabilitat espanyola a Catalunya són molt millors que la mitjana espanyola. En aquest darrer any al Congrés hem fet 3 plens ordinaris. Només 3 plens ordinaris en un any. És una vergonya.
I això provoca molta preocupació entre la gent, també. I molta sensació de provisionalitat.
I nosaltres, amb les eines i els recursos que tenim, a Catalunya es governa i es fa el que es pot. Però sí que és veritat que, per aquells que som independentistes, no és una bona notícia, però sí que és cert que hi ha moltes polítiques que només es poden fer des del Congrés dels Diputats. Per tant, jo crec que el problema no és que el tingui Catalunya, és que és la conseqüència del gran problema que té l'estat espanyol. Per tant, a Catalunya es governa amb les eines i els recursos que tenim, estem avançant i progressant i tirant endavant, però la realitat és que sí que tenim un problema al Congrés dels Diputats. 3 plens en un any, i 3 plens en un any que el que hem pogut acordar en els 2 darrers, que van ser el setembre, ha decaigut perquè s'han convocat eleccions de nou. Per tant, la pregunta és què pensen fer els partits espanyols per activar de nou la maquinària de fer política a l'Estat espanyol que porta tant temps aturada.
Una doble pregunta, senyora Míriam Nogueras, sobre Junts per Catalunya i sobre l'independentisme. D'una banda, Junts per Catalunya necessita potser una definició més clara del que és aquest projecte, perquè molts ciutadans poden tenir la sensació que ara el PDeCAT, això, els postconvergents, ara independents a les llistes, ara aquest projecte de Junts per Catalunya, que potser es va idear amb la intenció que aglutinés tot l'independentisme, però no ha estat així. I bé, potser els cal redefinir-se una mica més ideològicament, més enllà de la proposta independentista, que molts ciutadans poden pensar, només això? Hi ha més coses?
Sí, jo crec que, com que sempre ens quedem molt, ho solem fer tots, quedar-nos amb el titular o amb el més superficial, la realitat és que hi ha un programa electoral, és un programa electoral que s'ha treballat moltíssim, l'espai té àmbits sectorials i es porta molt temps treballant. Sí que és cert que des que es va decidir canviar el nom de Convergència i iniciar una eina política i començar un projecte polític nou amb gent nova, jo, per exemple, jo mai havia estat del partit de Convergència, mai havia militat a cap partit, vaig entrar al Partit Demòcrata perquè em va semblar un projecte engrescador. Sí que és veritat que els dos primers anys, tres, no ha estat gens fàcil, però la realitat avui és que ens presentem com a Junts per Catalunya per cinquena vegada. Són les cinquenes eleccions en les que ens presentem com a Junts per Catalunya. Crec que fer un canvi com el que es va fer no era fàcil, i menys en els moments en els que vam viure
a finals del 2017, sobretot.
Sí,
no?
S'inhabilita el Quicuoms, i aquí comença una deriva molt, molt brutal en política a Catalunya. I tot es va sacsejar molt, l'1 d'octubre, presos, i el partit nou, diguéssim, era jove, neix i es troba en aquesta situació, però jo crec que ara ja podem dir que l'espai està trobant aquesta estabilitat que segurament tots tant desitjàvem. I ja et dic, cinquenes eleccions que ens presentem com a Junts, però és cert que tots estem treballant molt, perquè és cert que cal ordenar una miqueta més tot això, però jo crec que anem per bon camí.
I van cap a una opció centrista, transversal, amb sectors de la dreta catalanista clàssica, amb altres sectors, com ho diria?
Jo crec que, precisament, si tu mires la llista de Junts per Catalunya, crec que és el reflex més gran del gruix majoritari dels ciutadans de Catalunya, aquesta transversalitat. A les empreses també hi ha gent d'ideologies diferents, però s'entenen, i la qüestió és fer xarxa. Però ja et dic, el programa electoral que presentem, que jo crec que és molt concret, però també recull aquesta transversalitat, però també és molt concret, i no se'n va molt cap a les esquerres ni cap a la dreta. Jo crec que és un projecte molt, molt centrat, molt a mi no m'agrada parlar molt de centre-dreta-esquerra, però sí que és cert que jo crec que té una deriva molt centre-esquerra. I és cert que hi ha una part d'aquella dreta moderada catalana que se sent, no és que se senti còmode, és que hi forma part, també.
Sobretot la que ha optat per l'independentisme, perquè també hi ha un altre catalanisme que perviu i que potser ara no té referents, tindria potser Units per Avançar, que s'integren algunes
eleccions. Sí, però, per exemple, nosaltres, en els actes que estem fent, sempre hi ha els tres presidents. Crec que són la imatge molt clara d'aquest Junts per Catalunya, que és el president Mas, que ell, el president Mas, va ser el president de Convergència,
sí.
Per tant, crec que ell representa aquella imatge. Exacte,
sí.
L'últim president de Convergència. Tenim el president Puigdemont i tenim el president Torra, també. I, de fet, part de la direcció del Partit Demòcrata forma part de l'espai de governança de Junts per Catalunya, els consellers Damià Calvet, Miquel Buch, també. És a dir, jo crec que és un espai maco, amb gent d'ofici, com sempre diu el Jordi Turull, gent que coneix molt bé com funciona l'administració i la política, i també gent nova, amb inquietuds polítiques, i que té molt a portar i molt a enriquir-nos a tots, també.
I de l'independentisme, senyora Míriam Nogueras, vostès es presenten des de Junts per Catalunya aquestes eleccions pensant també a la suma de tot l'independentisme al Congrés, és a dir, Esquerra Republicana, la CUP, si és que entra, pensen en alguna estratègia que puguin compartir?
Jo crec que és imprescindible, que per la gravetat del moment que vivim, crec que és imprescindible aquesta unitat, com a mínim, estratègica. I està costant. Justament ahir, en el debat de TV3, la Laura Borràs va fer una proposta a la CUP i Esquerra de fer un gran grup parlamentari al Congrés amb les tres forces independentistes juntes i donar veu i força en aquests ciutadans de Catalunya que han decidit que volen que Catalunya esdevingui un estat i que volen que resolgui aquest conflicte dialogant i políticament, i és cert que el Congrés dels Diputats dubto que fem la independència, però sí que crec que és un espai polític en el que és importantíssim que hi siguem, però més important és que hi siguem amb força. Hi ha aquesta proposta sobre la taula, crec que CUP ja va dir que no allà en directe, i Esquerra... Però vaja, que nosaltres sí, creiem que és important que hi hagi una unitat per poder donar més força.
Bé, alguna altra qüestió?
A mi m'agradaria, jo l'última imatge que tinc seva és acompanyant en Jordi per firmar l'acte. Com estan ells?
Jordi.
Perquè molta gent es pregunta com
Jordi,
estan...
Jordi Turull, Sánchez.
Jordi Turull.
Perquè la gent es pregunta...
Jordi Turull, perdó.
Perquè es parla molt de la sentència, però no es parla de la part humana, no? De com estan ells allà dintre.
Mira, nosaltres cada dilluns a la tarda anem a veure'ls, i ells estan forts, estan bé. El dia 14, quan es va fer pública la sentència, estàvem tots junts al Parlament, i... ens arriba la notícia i ara, evidentment, doncs els ànims van decaure molt perquè no esperàvem dos dígits, la veritat, i ells tampoc. I ens va trucar el Josep, el Rull, i va posar el mòbil allà amb l'altaveu, i és una mica perquè entengueu com estan, perquè ja l'actitud i el to eren d'un tio fort, i ens va dir, escolta'm, aquesta gent està sonada, se li ha anat molt la olla, però a seguir, que la gent surti als carrers, estigueu al costat de la gent... I ara més que mai, independència, imagina't.
Sí.
És a dir, estan forts, però estan a la presó.
La situació que vostè descriu és, evidentment, la que hi ha. És una situació que no és normal, és molt excepcional i, evidentment, preocupa molts ciutadans de l'independentisme i d'altres sensibilitats.
Correcte.
Ara bé, senyora Nogueres, també cal aterrenar el possibilisme, sobretot si es creu en el diàleg, potser. No li preocupa que potser un discurs excessivament focalitzat cap a la independència, que vostès tenen tot el dret a defensar, naturalment, pot perjudicar el diàleg, sabent també doncs, com a l'altra part doncs, també us han d'escoltar, diguéssim.
Jo sempre explico que quan estem al Congrés i estem a les comissions, amb tots els partits dialoguem, parlem i negociem perquè hi ha comissions i perquè hi ha iniciatives diàries, i totes aquestes iniciatives les presenti un partit o les presentem nosaltres, es posen sobre la taula, es negocien, es voten...
I no totes són sobre la independència, ja ho sabem. Clar,
correcte. I això s'està fent i es fa sempre, i de fet... Jo sempre en allà els interpel·lo i els dic com pot ser que puguem parlar de tot i que puguem arribar a acords en les polítiques del dia a dia i siguem incapaços d'arribar a acords en aquest tema tan transcendent i que al final és el que acabarà movent-ho tot cap a un cantó o cap a l'altre, que és el conflicte polític general. De fet, jo faig la broma sempre als de Ciudadanos o Vox o PP, que sempre ens insulten molt i ens foten molta canya, que després, quan necessiten que els aprovem una iniciativa, ens venen com llops, no? Són llopets vestits de xai, a demanar-los que signem això i que què vols. I aquesta és la realitat, és a dir, no apel·lem al diàleg, i a les persones que estan al capdavant del PSOE també els hem dit, tancats en despatxos, perquè no podem parlar d'això i no es pot parlar d'això.
Bé, complicada la situació, sens dubte, i potser una normalització, en el sentit que sigui, és el que desitgen, ho deia abans Olga Ortiz, als ciutadans, no? Breument, abans de la pausa,
molt
sí?
Molt breument. És que hi ha molts catalans i catalanes que se senten catalans, però que no entenen el que està passant. Per tant, no són ni un costat ni l'altre, i tampoc volen triar. Aquí està l'eix que costa definir.
I tant. Bé, ara tornem amb Míriam Nogueres, número 2 de Junts per Catalunya per Barcelona, i també amb l'advocada Olga Ortiz. Fem una breu pausa, tindrem després la notícia curiosa amb el Rafa Sanahuja i també l'última estona d'intervencions.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 5 minuts de 6:45. Reprenem el col·loqui amb Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, amb l'advocada Olga Ortiz. Sense més preàmbuls, Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Notícia curiosa sobre Junts per Cat.
Sí, com faig aquests dies de debat electoral, de visites dels partits aquí al Mirador, doncs he teclejat a Google Junts per Catalunya i us porto les notícies més destacades dels darrers dies. Anem allà. Joc de Trons, sona Joc de Trons. No ho sentiu, que no porteu els cascos, però sona Joc de Trons.
Sí, ho podem certificar.
Un titular del diari El Periódico per començar. Junts per Catalunya, de nou a la corda fluixa. Destaquen al periódico que la postconvergència busca salvar els mobles el 10 de novembre amb un discurs radical i atacs a Esquerra Republicana, i que la mobilització després de la sentència, Puigdemont i la defensa de l'1 d'octubre són els principals recursos en un partit en risc de ruptura. La web de televisió espanyola titula Junts per Cat lamenta que Sánchez ha certificat la defunció de la separació de poders. Són declaracions de Laura Borràs referint-se a Pedro Sánchez pel seu anunci del segrest a Carles Puigdemont quan el socialista ha donat a entendre que la fiscalia depèn del govern. Més, un del diari El País, en què destaquen que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es varen sumar als actes d'assetjament al rei organitzats pels CDR, càrrecs de les formacions polítiques independentistes varen participar en la convocatòria que es va dur a terme el passat dilluns a la tarda. I un darrer titular, aquest cas del diari digital El Catalán Punès, diu així: el traïdor Santi Vila augura una escissió de Junts per Catalunya en acabar l'actual cicle electoral. El conseller del govern autonòmic català, en declaracions a l'agència EFE, ha assegurat que és molt probable que hi hagi una escissió entre les dues ànimes que conviuen dins de Junts per Catalunya. I fins aquí, Ignasi, aquest petit recull de titulars.
Moltes gràcies, Rafa. Quedi clar, senyora Míriam Nogueras, que només reproduïm notícies, titulars que surten per aquí i per allà, i sembla que el Rafa no agafa els més incendiaris.
No, ja intento ser una mica conciliador.
N'hi ha algun que déu-n'hi-do, eh?
Sí, certament. Bé, sí. Una qüestió, Míriam Nogueras, l'independentisme ha de fer alguna autocrítica, bé, o està fent, deia vostè també abans, a micròfon tancat, d'alguna manera...
Sí, jo et deia abans que jo crec que... No l'independentisme, tothom avui en tots els actors polítics han de fer autocrítica, i jo crec que nosaltres l'estem fent, i l'està fent des de fa molt de temps l'autocrítica, l'independentisme. De fet, crec que la vam començar a fer quan van inhabilitant el Quico Homs i no l'hem deixat de fer. I jo aquí sí que trasllado la política. Ostres, és que tots n'hem de fer, però segurament hi ha uns quants que l'han de fer, que segurament no l'han començat a fer, i en aquí sí que apel·lo directament al Pedro Sánchez i al PSOE.
En aquesta campanya s'estan vivint escenes habituals, però també moltes excepcionals, de missatges molt durs, i és que venim d'uns dies molt complicats a Catalunya, especialment a Barcelona, amb focus violents. Bé, no tenim massa temps de parlar-ne, és obvi que tothom està contra la violència, i què hi diria vostè sobre això?
Sí, jo crec que si algú... aquí pot posar en dubte que l'independentisme no va o no condemna la violència, és que no s'ha entrat del que ha passat els darrers 10 anys aquí a Catalunya. El que sí que crec jo és que se'ns ha intentat vendre que alguns aldarulls són violència, que persones que simplement estan exercint el seu dret a protesta i a manifestació, des de molts mitjans espanyols se'ls està titllant de violents, quan el que fan és això. Crec que a més... i ho deia ahir, ens estan donant una lliçó de defensa d'aquests drets fonamentals que s'estan dilapidant des d'alguns sectors polítics i mitjans de comunicació de l'estat espanyol.
I què hi diria Junts per Catalunya? Molt breument, perquè ens queda poc temps, sobre possibles convocatòries de protestes dissabte, que és jornada de reflexió. Sabem que estan prohibides totes les manifestacions, i diumenge en el dia d'eleccions.
de les del 9N, et refereixes, les que ha convocat Tsunami.
Per exemple.
Doncs és absolutament a favor de que tothom pugui exercir el seu dret a sortir al carrer.
Encara que sigui el dia de reflexió.
Encara que sigui el dia de reflexió. Mm-hmm. Només faltaria que la gent no pugui sortir al carrer, perquè, insisteixo, el moment que viu el país és molt greu. I el que més a més crec que el que més en valor hem de poder posar és que més la gent surt amb un somriure a la cara i de manera massiva i pacífica. Per tant, un aplaudiment a tota la gent que té el valor, en el context en el que estem de repressió, de sortir al carrer a queixar-se i a protestar.
Que no s'impedeixi votar diumenge.
Mai a la vida s'ha fet. Aquí a Catalunya som els de votar i els de posar urnes encara que ens posin a la presó.